el perquè de tot plegat.
11 i 2 minuts. Anem, et puc acabar, però abans d'acabar, deixeu-me que... Junta d'accionistes al Sevilla.
Aquest pare i fill.
Tremendo. Exacte. Quin patir. Quin patir.
Enfrontament bèstia entre Del Nido pare, que és l'expresident, i Del Nido fill, que és el president. És 1 minut 40. Em diuen des de la redacció l'Albert Sot, el sotsdirector del programa, que si el tiro aquest tall, recomanen una sèrie dels subtítols que posa concretament qui té l'àudio, que és el Chiringuito, tot i que la majoria de part s'entén. Jo em poso a veure el Chiringuito com m'ordena Albert Sort i si hi vaig llegint per això, vaig a fer el subtítol. ¿Vale? Això és junta del Sevilla, sí. Pare i fill, José María del Nido, pare, expresident del Sevilla, i José María del Nido.
I màxim accionista.
I màxim accionista. I José María del Nido, fill, no màxim accionista, però hijo de su padre i president actualment del Sevilla. I llavors ja comença dient, tiene la palabra el accionista José María del Nido Benavente, que és el fill.
La palabra el accionista don José María del Nido Benavente.
Recuerda que ahora eres hijo y que también ya eres padre. Y según eres, así o peor serán tus hijos. Porque la vida siempre se encarga de pasarte factura. Mañana solicitaré la reunión de una nueva Junta General de Accionistas para que nos enteremos todos si ha habido algún chupóptero al respecto y alrededor.
Muchas gracias. Le ruego que evite expresiones como chupóptero, por favor.
Así os digo, fill.
Por favor, no está usted en el turno de la palabra. Señor Del Nido Benavente. Muchas gracias, señor Del Nido Benavente.
Al fill y al para.
Gracias, señor Del Nido Barraco.
Carrasco, lo del nido le viene grande.
Si usted
digo.
Se sale del guión, del punto sexto, y se pone a hablar de marujeo, y a esta mesa.
Decir maruja no es falta de respeto.
Del Nido Benavente, usted no está en el uso de la palabra.
Dile maruja, ¿no?
Señores, no está.
Es respetar.
A la mesa, por favor, no falte respeto a la mesa.
Yo que te he hecho sevillista, si yo soy del Indauchu, serías del Indauchu.
Digo, para el fin.
Te recuerdo que soy el socio 74 y que más de 30 años te he estado pagando el carnet, por si no te acuerdas.
por favor, que estoy hablando. Por favor.
Pinza fuera.
Por favor, mire, si por favor no quiero tomar ninguna medida de fuerza, se lo pido por favor, no me hagan pedirle que abandonen la sala.
Això és bonic en el dia del pare.
Ha estat molt bé.
És un gran homenatge.
És un gran homenatge. Mare meva. Bueno, anem a la Ciutat de la Justícia perquè aquest mateix t'ha citat a declarar José María Enríquez Negreira pel cas que porta el seu propi nom. Hola, Albert Pedrol. Acaba d'arribar, oi?
Hola, Jordi, bon dia. Bon dia. Sí, acaba d'arribar ara mateix José María Enríquez Negreira, acompanyat del seu advocat. La vista era a les 11 del matí, acaba d'arribar fa res, 3 minutets, per tant, 3 minutets tard. Ara bé, com dèiem al matí, la idea és que Negreira s'aculli el dret a no declarar durant el matí. S'ha arribat a especular que fins i tot ni es presentaria, canviaria directament la seva defensa, doncs perquè la defensa fos qui digués que Negreira no és apte per declarar davant del jutge perquè té Alzheimer, però finalment sí que s'ha personat José María Enríquez Negreira en aquest jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona a la Ciutat de la Justícia. Important això que dèiem, ara mateix l'objectiu o la idea de la seva defensa és que defensi davant del jutge que Negreira no pot respondre a les preguntes del magistrat perquè pateix Alzheimer, tot i que els resultats de l'últim examen mèdic demanat precisament pel jutge demostrarien que sí que està capacitat. Fins ara, Enríquez Negreira només ha declarat davant d'Hisenda, on va confirmar el pagament de més de 7 milions d'euros procedents del Barça per assessorament arbitral. En tot cas, recordem que de moment el jutge Joaquín Aguirre no ha pogut implicar el Barça en cap delicte concret i que, de fet, ha prorrogat la instrucció mig any més.
Gràcies, Pedrol.
Fins ara.
Fins ara. Anem acabant. Palante.
Palante. Avui he revisat la meva llibreta, la de l'ull de poll, i me n'he adonat que fa dues setmanes, és a dir, l'anterior i l'anterior, que estem amb el cas Kate, els dimarts. Per tant, en capítulos anteriores vam descobrir que la Kate havia fet un curs de fotografia, que Sofia, la reina d'Espanya, no sabia gaire del Photoshop.
El cotxe.
el cotxe, sí, sí, tot això. En aquest capítol, Kate Middleton, que ha intentat fer allò que la setmana passada ens deia Antoni Aire, aquell lema de la reina Isabel II de ser vista para ser creïda, doncs no li ha sortit massa bé amb aquest vídeo. I què ha passat? Que han sorgit tot de teories de la conspiració. Amb Basté hi ha hagut un moment que ha admès que estava perdut ja. Ha estat quan en Joan López Alegre ha posat sobre la taula el nom de Rose Hanbury, que la Lola, que no havia vist el vídeo de la Kate, sí que sabia qui era. Per tant...
Jo no.
I tu no, i tu no. Molt mal, molt mal.
En dues setmanes la Lola ha canviat molt amb això de la Kate, eh?
Sí.
S'està interessant.
S'està interessant. Lot Bou que ha dit, jo estic meravellat com està sorgint el sentiment monàrquic entre tots vosaltres, la població, t'equivoques, Ot. No és un sentiment monàrquic, és un esperit conspiranoic i tafaner. De monàrquics no tenim res, eh? No t'equivoquis. La Lola que ha dit que hi ha un desfasament entre els costums o les maneres de fer de la monarquia i el món actual. En Basté que ha tornat a dir que entre Toni Aire i Joan López Alegre saben més de tot això que tots els anglesos junts. I hem anat al tema de presons. Aquí hi ha hagut consens absolut. Tots els tertulians coincideixen que s'ha d'assumir algun tipus de responsabilitat. El Toni ens ha dit que els sindicats no tindran millor ocasió que l'actual per forçar un canvi al capdavant de presons. A l'Ot que els funcionaris també tenen tots els canals per aconseguir millores laborals. Hem tingut també un moment Gila avui. O que Gila, més aviat que Gila podia haver escenificat. Jo ho intentaré fer. Seria així, amb el telèfon a la mà, eh?
Ai.
Hola, ¿es la ley de amnistía? Sí, mira, que he cogido una excavadora, me he cargado la sede del PSOE en Almendralejo, pero que ahora me querría acoger a esta ley. ¿Es posible? Això ho faria Gila millor, però seria aquest cas que hem parlat avui. Molt bé, per humor, per això, el de Carlos Carrizosa, de Ciutadans, quan ha dit, tenim... molta presència a Catalunya.
Ai, sí.
Ciutadans a perdre el 80% dels vots a les darreres eleccions municipals del maig.
10 regidors.
10 regidors, a tot Catalunya, eh? Sí. Però tenim molta presència.
Igual diu molt respecte
amb tot el
a la que
carinyo,
tindran.
Eh? Amb tot el carinyo. I vinga, la frase final, com que avui ho vull tancar bé, això, hem començat parlant del tema Kate, per tant, acabarem amb aquest tema.
Sí,
la frase final avui és d'en Jordi Basté.
Ai.
És una frase molt, molt senzilla i molt normal. En Jordi Basté que ha dit Lady Di era una bleda.
Com? Què ens dius, Marga?
Què?
Va, m'esteu vacil·lant, home.
Què diu la Marga?
Va.
De la Lady
Di? Sí, sí, no, de la Kate Middleton. Va, Marga,
què
va.
Què ha dit? Jo necessito saber-ho.
Que diuen que està a Barcelona.
Buah!
Sí, sí, diuen que està a Barcelona. I va passar-hi per TV3.
Kate Middleton!
Som-hi!
Està passant.
Ja està, jo estic aquí, tranquils, ja estem tranquils, ara.
Un moment.
Hòstia, què passa, per favor? Estic bé, no?
Sí.
Vull estar, puc marxar?
No.
Escolta, on era?
Quan vull desconnectar, me vaig a un apartament que tinc a Cubelles.
Ah, Cubelles.
Un apartament.
I va vostè sola.
Perquè, sola, sola.
Perquè estigui llegint. Vostè té tres fills, que els diuen?
Bon.
En quin punt està editada la foto que va publicar de vostè i els seus fills?
Aquella foto ens la vam fer a un karaoke de Cunit. Per aquell dia, sí, perquè arriba un punt també que Cubelles diu...
Se fa petit, no?
Ja ha sopat quatre vegades al mateix lloc, diu, anem a Cunit. Els nens no hi eren, ja per començar. Vam agafar tres nens random.
Del carrer.
I després d'això tu vas fer amb el tampon clonador.
Va servir a Lazo Mágico. També.
Lazo Mágico, sí. Desenfoque gaussiano.
Sí.
Aquest m'encanta.
Si vol dir alguna paraules per a la nostra audiència britànica.
Oh, people, yeah. I'm coming back. Just give it another. Over the end.
Era l'està passant la setmana passada després del Photoshop, però això em sembla que continuarà. Em sembla que continuarà. I després d'aquesta vindrà un altre, em temo. Però, en fi, estarem, si Déu vol, aquí per comentar-ho. Joan López Alegre, Toni Aire, Lola García, Mònica Hernández, Ot Bou, fins la setmana
moltes
que ve.
Moltes gràcies.
D'aquí uns moments parlem d'una obra de teatre que s'està representant per Catalunya i que ve al Romea el mes d'abril, que es diu Jauria, que és la història sobre les converses de la manada. D'això en Jordi Casanovas n'ha fet un guió... Un guió on l'Àngela Cervantes és la protagonista, que la saludarem d'aquí uns moments, i també un dels altres protagonistes és el Carlos Cuevas, que també serà aquí al Món RQ. D'aquí uns segons, 11 i 12.
El perquè de tot plegat.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutar un anunci de ràdio aguantant el tipus mentre un senyor que no coneixes de res et llança ganivets no és gaire corrent. Com tampoc és corrent. Que un compte corrent et doni tants avantatges. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Informa-te'n i fes-te client a bancsabadell.com.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que tregui les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si et vas quedant als quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil. Visita nucleo.school.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la lluna del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox.es. Crystal crac?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Dani.
Sí?
He pensat que si vols em podries dir papa.
Com dius?
Si jo et veig com un fill i t'estimo com un pare, t'he sentit, no?
Tu no és que m'estimis a mi. Tu el que vols són els 17 milions.
Per 17 milions et fas pare de qui sigui. Extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Quart de 12. Cauria és l'obra de teatre del Jordi Casanovas, que reconstrueix el cas de la Manada. És una obra que està de gira per tot Catalunya i que continua impactant a cada representació. Hem llegit ja des d'absorbent, des de dura, i sobretot una paraula que, quan et diuen això, és imprescindible. Això són unes paraules que els espectadors de teatres que han vist ja de l'Hospitalet del Llobregat, de Montcada, de Roses, de Rubí o de Viladecans han expressat a través de les xarxes. Jauria continua de gira per Catalunya fins que faci temporada el mes que ve al Teatre Romea. Jordi Casanovas, bon dia.
Bon dia.
Començo per tu.
I tant.
Ja saludaré els altres. Sí. Escolta'm, què és Jauria i com et vas parir aquesta obra de teatre?
Doncs mira, Jauria és la reconstrucció, una reconstrucció emocional, de fet, del que seria el judici a la Manada. És a dir, està construïda a partir de les transcripcions extretes d'aquell judici. És a dir, totes les paraules que sentim durant la funció són reals. Es van dir en una sala durant un judici.
O sigui, tu el que has fet és agafar tot el que és el judici, sí, i d'allà construir relat de la història, paraula per paraula.
Exacte, sí, les transcripcions sumaven vora 9 hores. Hòstia. I llavors es tractava de reconstruir-ho i evidentment li dono un ordre, que per això en diem que és una ficció documental o una reconstrucció emocional, perquè et donem un ordre per fer caminar el públic per un camí, per portar-lo per una narrativa pròpia, però tot està construït a partir de les transcripcions que es van publicar en 3 diaris. Sí, sí.
I llavors d'aquí en feu el que és, no és el judici, el que es veu aquí és la reconstrucció dels fets.
És la reconstrucció dels fets, però a partir de les narracions que fan cada un de les persones, de la denunciant, dels acusats, durant el judici, que tot és molt narratiu, el que passa que la construcció està feta perquè d'alguna manera ens vagi portant i hi hagi una certa tensió en cada un dels relats. Mm-hmm. I el públic doncs comença veient o escoltant quina és la seva versió dels fets i després es va ficant cada vegada més dins del judici.
Qui ha fet el càsting?
El càsting el vam fer amb el Miguel i jo mateix, també, perquè
Miguel?
Vam estar comentant. El Miguel de l'Arco, que és el director. Sí, uh-huh. Sí, i tant.
Els dos?
Sí, sí, sí.
I la protagonista?
la protagonista, doncs mira, li vam fer una prova amb l'Àngela. Jo tenia la sensació de que havia de ser ella. I va,
en sèrio?
I de, sí, sí, tenia com un, allò que en diuen, una intuïció. I també el Miguel també ho dèiem. Vam fer la prova i vam tenir-ho clar que sí. De fet, és una funció que necessita precisament doncs, una persona fent el personatge d'ella, una actriu que tingui una força i una qualitat que és difícil.
Ángela Cervantes, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, molt bé. I els altres?
I els altres, doncs, un equip brutal, perquè jo diria que és com la representació d'una generació d'actors que estan... que en l'audiovisual i en el teatre estan renovant, estan marcant doncs, una pauta nova i que, afortunadament, és un equip doncs, superequilibrat, supermeravellós. Estem molt feliços perquè, després d'haver la funció, d'haver fet la funció a Madrid, sempre ens costava molt treure'ns la imatge d'aquell equip i tenim la sensació de que, d'alguna manera, alguna cosa fins i tot ha millorat i que l'espectacle és nou i fins i tot amb detalls encara millors.
Aquest el teníeu clar?
I tant, sí, sí.
Hola, Carlos Cuevas, què tal?
Bon dia, què tal?
Sí. Estava clar. Aquest estava clar. L'altre dia, el Jordi Saumell van a veure l'obra a Viladecans. Va ser divendres, oi, a Viladecans? Va ser divendres?
Sí, sí. Divendres.
I diu que l'Àngela va acabar plorant entre els aplaudiments del públic i pel que he llegit a Twitter no és la primera vegada que et passa. Això és emoció, impotència, tensió acumulada, Àngela?
És molta emoció, la veritat, perquè ha sigut... un procés alhora molt bonic, però també ha sigut dur, i com a actriu no ha sigut fàcil i he tingut moltes pors i moltes inseguretats. Llavors crec que el que està passant ara també als bolos d'estar veient la rebuda de la gent i una vegada acabar la funció i veure com reacciona el públic, doncs m'emociona molt perquè és com que tot agafa sentit, no? De tota la feina i tot el que estem fent com a companyia, que té sentit el que estem explicant, no? que està arribant a la gent i llavors és pura emoció, la veritat.
Sí, sí. Quan es parla de que al món del teatre tothom es posa en el paper que representa, clar, explicava el Saumell, diu, és que acaben tots enrotllant, que no sé si ho feu cada vegada, diu, no sé si és per descomprimir o per què, Carlos?
Sí, hem assumit aquest ritual que després de la funció ens abracem tots plegats per també treure'ns una mica la pell dels personatges i fer una mica de comunió amb l'equip, perquè el que fem és... el que es parla, el set text real... O sigui, no hi ha la barrera de la ficció que hi ha en altres obres de teatre. Jo de vegades tinc la sensació, quan s'encenen els llums i el públic aplaudeix, que estem a una mani. O sigui, hi ha una energia de manifestació, hi ha una energia d'indignació en el públic. Veu gent plorant, veu gent amb mocadors, veu gent amb les venes del coll inflades pràcticament, perquè el saber que tot el que s'està dient en l'escenari s'ha dit en seu judicial amb aquest sentiment d'impunitat per part dels agressors genera un sentiment de frustració i d'indignació molt gran al públic.
Uh-huh. Quantes representacions porteu, Jordi?
Doncs ara quants en portem?
10. 10, sí, 9 o 10.
10 ara, sí, durant voltes.
Sí. Sí.
Però veu estrenar fa 5 anys.
Bueno, es va estrenar la versió a Madrid, el muntatge de Madrid, que va fer dues temporades i gira, i no t'ho sabria dir, unes quantes.
És important l'àudio, Saumell Dixit, que se sent només començar l'obra i que explica que Jauria és la reconstrucció de la violació de la manada, fent servir només les declaracions judicials, que és el que deies tu abans. No s'ha afegit res?
No.
Res,
no. Només hi ha algunes veus en off que el que fem és contextualitzar, quan diem, per exemple, quan es va donar la sentència, etc, que això, evidentment, sí que està escrit, però tota la resta està tret de transcripcions, de declaracions, algunes que hem pogut trobar, etc.
Me senté en el banco y estaba ahí sentado un chico y me dijo...
¿Has visto el documental? Això és l'àudio del documental.
Sí, l'he vist.
De No Estàs Sola. És el mateix punt de partida?
No ben bé, perquè d'alguna manera nosaltres, és això que et deia, fem una reconstrucció emocional, és a dir, portem les declaracions, el que està passant, però amb l'emoció del moment. És a dir, el que veureu és amb ells, amb els intèrprets, narrant el que en un judici seria segurament més contingut, més seriós, més avorrit, però amb l'emoció del moment que estem.
Hi ha una sensació de reviure els fets de la nit. O sigui, durant la primera part de la funció tens la sensació com a públic que estàs revivint la nit dels Sanfermines on van passar les coses.
Per tant, estaríem parlant de que per si algú vol veure la sèrie, que sigui després de veure l'obra de teatre, perquè no ha fet... Durant l'obra de teatre és la reconstrucció dels fets.
crec que no, fins i tot no és cap problema.
Són complementaris, el documental, eh?
I és complementari, perquè d'alguna manera, precisament, amb el teatre, la màgia del teatre és que nosaltres anem a veure què hi ha darrere de cada una de les paraules, no? No és només llegir-ho, no és només veure un documental, sinó que és veure uns personatges i què hi ha darrere d'aquells personatges. I aquesta és la força, que t'estàs preguntant què hi ha realment darrere de cada personatge que estan construint i què pensen realment i com s'assemblen també a un mateix. I estem allà en una butaca dialogant amb els espectadors que hi ha al costat, i allò és una bomba emocional que és impossible de comparar veient el documental a casa. Sí, sí.
El chico que me estaba dando el beso me tenía agarrada de la mano y tiró de mí hacia el portal. Y luego había otro chico...
Àngela, i el Carlos també, vau tenir dubtes a l'hora d'acceptar els papers a l'obra o vau tenir clar que ho volíeu fer, Àngela?
Jo vaig tenir la sort que la vaig poder veure a Madrid en el seu moment, llavors sabia de la peça. Llavors, bueno, quan em va arribar al càsting, jo recordo que vaig pensar, mira, doncs si m'agafen, perfecte, i si no m'agafen, doncs també aquest viatge que m'estalvio. Però quan va ser que sí, em donava tranquil·litat de dir que doncs mira, potser és que havia de ser jo qui havia d'explicar això i confiar que sí. Jo al principi tenia por i no ho veia del tot clar, però com confio tant en el Jordi i en el Miguel, era com, doncs, si ells ho veuen, doncs vaig almenys al principi deixar-me guiar per ells, de confiar plenament, i després ja aniré confiant jo en mi mateixa, no? I aquest ha sigut una mica el viatge fins aquí.
I tu?
Jo ho vaig tenir claríssim, vaig llegir el text d'una sentada i per la funció social que té la funció, vaig decidir fotre-m'hi de ple. El Miguel del Arco diu una cosa molt bonica, que diu yo no creo que el mundo pueda... O sea, yo no creo que el teatro pueda cambiar el mundo, pero sí puede cambiar una mirada. I llavors jo crec que la gent que ve a veure Jauria, en tant que temple de l'empatia, que és aquest espectacle, surt amb una mirada molt més educada i molt més ferma respecte a les agressions.
Per raons òbvies no estem fent cap spoiler. L'Àngela és l'única protagonista femenina de l'obra i la resta són protagonistes masculins, i no fa falta que m'expliquis quin paper fas dins de l'obra, perquè seràs un de la manada,
sí.
I en tot cas, quin concretament?
Un de la manada, jo concretament faig el guàrdia civil de la manada, que a més és qui va robar el telèfon,
el mòbil, sí,
i qui va gravar la violació, i que després fa de portaveu amb la policia i tal, però nosaltres també fem dels advocats defensors de la manada, i finalment fem dels jutges que van jutjar el cas. Els jutges en les tres instàncies, no? De l'Audiència Provincial de Navarra i finalment del Tribunal Suprem, que és qui emet la sentència ferma.
Per cert, que el personatge que interpreta el Carlos Cuevas ha tornat a ser aquest guàrdia civil, que és el que roba el mòbil, o sigui, imagina't, guàrdia civil, roba el mòbil i filma. O sigui, és que és per... Ha sigut notícia perquè s'ha declarat insolvent.
Ja ho vaig llegir, sí.
I que proposa pagar-li a la víctima 10 euros al mes, que sembla que se n'enfoti a més, saps?
Sí,
sí. Sí. Sí, sí.
Crida l'atenció, Jordi, que els cinc acusats durant les seves declaracions es van arribar a prendre a cachondeo, a broma, algunes coses. Era per ignorància, per analfabetisme, per falta d'empatia, o directament perquè efectivament existeix la maldat?
No, jo crec que pensen tota l'estona que no han fet res greu. I llavors, precisament, al intentar explicar-se de la manera més honesta, mostren quina és aquesta part que, bueno, que és tòxica, podríem dir, o que està mal conformada en la seva cultura de masculinitat o en la seva cultura en relació amb les dones.
És una qüestió d'educació, és una qüestió de mirada. De fet, hi ha un moment en què el personatge que interpreta el Quim Ávila diu, quan fa d'un dels jutges, diu que en aquest, la peculiaritat del cas és que en el mateix vídeo és pres per les defenses com una prova exculpatòria i per l'altra banda com una prova per condemnar-los. O sigui, és una qüestió de la mirada, quina mirada tenim respecte a uns fets que haurien de ser objectius, però que la cultura que tenim, la cultura de violació, la cultura masclista que tenim, fa que esbiaixem el relat.
O sigui, ells, clar, tu t'has posat el paper d'un d'ells.
Sí.
En algun moment entens alguna cosa?
Totalment. Totalment, i és la nostra feina. El Bardem ho explicava molt bé en una entrevista. La feina d'un actor és ser l'advocat i no el jutge del seu personatge. Llavors, nosaltres, si volíem fer una feina fina, havíem d'intentar entendre per què aquesta gent, en seu judicial, diu nosotros no hemos hecho nada, somos gente normal, pederasta o violación, eso es lo peor del mundo, ¿qué hacemos aquí? Ells ho diuen genuïnament. Llavors, si ho diuen genuïnament, és perquè entenen que el seu desig és unilateral i perquè aquesta és la cultura amb la que han viscut i perquè aquest és el seu modus operandi. És a dir, ells, si no entenem que ells van obrar així, aleshores estarien fent una mirada estaríem jutjant els nostres personatges i no s'entendria el relat de la víctima, tampoc el relat de la denunciant, perdona. La denunciant explica que fins que ella no entra en el portal, ella no sent intimidació, ella no sent por fins que no la tanquen al cubículo on passen les coses. Això vol dir que a mi m'agrada molt, o sigui, crec que una de les coses més importants del cas de la manada és que trenca el relat social que el violador és un senyor amb un cúter, amb un mal aspecte, amb una cantonada esperant. Un violador és una persona que no entén el consentiment, que no entén un no i que no és capaç de llegir una situació intimidant per una noia i tira endavant amb la seva violència sexual. Independentment de la seva procedència, de la seva classe social i de fins i tot com era el cas d'aquests, que eren divertits, eren simpàtics, eren guapos, tenien feina i eren gent normal, com deien ells. Per tant, és important dir que no era gent amb unes patologies mentals. Eren gent educada amb una societat profundament masclista i sustentada en la cultura de la violació.
Clar, això molta gent dirà, estàs empatitzant amb els violadors, Carlos?
No, no, estem entenent quins eren els seus mecanismes per arribar
on van... Estàs traduint el seu cervell.
Exacte, i nosaltres, el relat de la funció és absolutament a favor de la víctima, no hi ha dubte... Que el relat que recolzem és el d'ella.
Sí, però hi ha una cosa important, que és fugir d'aquesta idea de que són monstres. Són éssers humans i a vegades s'assemblen massa al que podríem ser nosaltres. I aquesta proximitat pot ser incòmoda pels espectadors homes, pot ser intimidadora pels espectadores dones... però crec que és maco que sigui incòmode pels espectadors homes perquè...
Jo tinc moltes ganes que aquesta funció la vegin homes. Jo no tinc res a retreure a una dona, només faltaria, sobre el seu comportament, però sí als homes, els meus iguals, els de la meva generació i els de la per sobre i els de la per sota. Quants moments, homes, ens hem hagut de... O sigui, hauríem d'haver hagut de censurar-nos comentaris, segons quines bromes, segons quins... Perquè tot això forma part d'un caldo de cultiu, que és la cultura de violació, que en segons quins moments brota l'espurna i acaba en un cas com aquest.
De fet, el públic, Jordi, acaba formant part de l'espectacle d'una manera, en diuen, molt subtil.
Sí. Sí, perquè sí, en un moment donat el Miguel d'alguna manera l'incorpora amb la il·luminació com si formessin part d'aquest judici, no?, i d'aquest tribunal, sí.
No es pot explicar res més.
No, però no és més. No, és
no,
més.
No, hi ha un moment de reconstrucció del judici i el públic se l'interpel·la com si fos el tribunal.
Sí, sí. Àngela, com ho has vist tot plegat? Si ara es parla, explicava el Carlos el sentiment que ell tenia a través de la mirada del cervell dels agressors. Tu com a víctima?
Doncs, ha sigut molt dur, la veritat. Estic com molt dolorós, he hagut com de transitar llocs que a vegades no venen de gust, i com durant el procés d'assaig, sobretot, com molt dolor i molta tristesa, perquè t'adones també de com funciona aquesta societat, i ja no només la societat, sinó el sistema de justícia i la revictimització. Sentia com moltes vegades, i m'era més dur com a actriu, inclús la part del judici, que no la part de la reconstrucció dels fets de Pamplona. Va ser... sentia com el maltracte, no? I sobretot com quan vas com de bona fe, pensant que perquè aquests homes han estudiat i porten traje o porten la toga, t'ajudaran, no? I és com els que et qüestionen i amb els que t'has de justificar i t'has de defensar, no? I això, i el sentir-te molt sola, m'he donat com de... O sigui, sentir-me sola com de... No, no com a companyia, ni molt menys, sinó quan estàs allà en el paper, no?, que t'has de defensar, no hi ha ningú... O sigui, com la necessitat de que algú del públic s'aixequi i et digui, et crec, no? O sigui, ara quan sona després a l'àudio la funció de jo sí te creo, m'emociona moltíssim, no? I potser en el seu moment no li vaig donar el valor que tenia el jo sí te creo, no? Com l'estic donant ara, llavors també estic aprenent molt com a dona i com a persona, no? Llavors ha sigut molt, molt interessant també.
Estic entrant a la web del Teatre Romea perquè aquí hi ha una cosa que és important, que és que l'obra ha girat, va estar a Madrid fent temporada i ara està donant voltes per Catalunya i té parada final a Barcelona durant quant de temps?
5 setmanes.
5 setmanes.
Sí,
entrades a la venda, interpreto, no?
I tant.
Sí, sí, perquè estic veient ja les imatges aquí del cartell. Estreneu?
El 4 d'abril.
4 d'abril, que és dijous.
Sí.
I esteu fins...
El 5 de maig, diumenge 5 de maig.
O sigui, un mes.
5 setmanes.
5 setmanes. Improrrogable?
Aquesta temporada sí.
Sí, després seguim de gira, eh? Després del Romea tornem a girar.
Tant de bo es pugui tornar i...
Sí, perquè és aquelles coses que jo sempre dic que si la si funciona després feu molt favor de tornar. Perquè és que aquestes coses que passen al teatre de...
Això ho batallem sempre.
Bueno, per tornar cal que la gent compri les entrades. Jo estic dient a tothom, compreu-les ja, sí, perquè per això si volarà cas, i després per si patirem.
Sí. Sí, i... O sigui, que vagi a la web del Teatre Romea i ara hi ha entrades a la venda. Hi ha un cartell que és... T'he de dir que el cartell ja d'entrada és molt, molt inquietant.
Uh-huh. Sí, sí.
No sé si es buscava amb la fotografia, però és inquietant, perquè és la cara de la protagonista i darrere els cinc membres de la manada. Tot fotràs competència tu mateix aquest mes d'abril, no?
Sí, una mica. Però bueno, jo recomano que facin un doblet, perquè poden venir a veure Jauria, que és dramàticament molt, molt forta, i Conspiranoia, que és còmica, que és molt divertida i que podran també riure un rato.
Tens una pel·li també pendent d'estrena?
Tinc una pel·li, sí. Bueno, l'Àngela també té una pel·li.
Aneu junts a la pel·lícula?
Sí, sí.
Tu.
Sí.
Què és exactament?
És valenciana, és una partida del text teatral valenciana que vaig estrenar a València.
És el del Saplana i de la Ruta del Bacalao?
Sí, sí, exacte. Hòstia, exacte. Doncs l'Àngela ens pot explicar millor perquè sí. El Jordi Núñez ha dirigit el llargmetratge i està a punt també.
Digues.
Sí, no, bueno, va ser molt bonic l'any passat, vam coincidir amb els dos projectes i jo encantada, em va arribar aquesta proposta i jo, mira, no vaig poder veure l'obra en el seu moment, però el text em va encantar i em sembla que la història és molt bonica i crec que el Jordi Núñez també ha fet una feina molt, amb molt de carinyo i també moltes ganes de que s'estreni, a veure com va.
Però qui estrena abans és el Carlos.
Prenda me dice, mira, estás de Madrid. Le dijimos que tampoco habíamos estado nunca con una chavala de Madrid, madrileña.
Estuvimos hablando de fútbol, del tatuaje que yo tengo.
Las vibraciones de un gol que se había tatuado. Nos dijo que
¿Te has sentido aquí?
Y yo soy yo este, sí. Hemos aprendido a hablar en sevillano.
Sí.
Hemos tenido un coach... Sí, sí, bueno, ja deixo la broma. Ens van posar un coach... Bueno, la manada... No, això és la manada, encara.
Això és la manada, encara?
Sí, que volies tirar la
trolla. Ah, no, sí, volia tirar, dic, perquè he pensat que
no.
Aquí, dic, la badessa no surt així, perquè tenis jo al començament. I no surt així.
Això és encara Jauria.
I veu-ho fer de fotre... I parles així tota l'obra?
No, bueno, durant una gran part de l'obra, quan fem la reconstrucció dels fets de Pamplona, parlem amb accent sevillà, i després quan fem d'advocats d'ells i quan fem de jutges, no hi ha accent sevillà.
Hòstia, això no me l'esperava. Aquesta no me l'esperava, de cap de les maneres.
Estan brutals, eh? Jo el primer dia
que aquesta no me l'esperava,
vaig anar a veure l'assaig, me'n vaig oblidar que els coneixia a tots. Sí. Me'n vaig oblidar. Dic, ostres, no sé qui són aquestes persones.
Sí, sí. Hòstia, l'exercici, sí.
Se os acusa de
inmoralidad. Ara.
¿Qué queréis hacer exactamente?
¿Qué sentimientos tenéis?
La Abadesa és una pel·lícula estupenda dirigida per l'Antonio Chavarrías, protagonitzada per la...
Antonio Chavarrías.
Sí, torna a dirigir després de molts anys.
Té una pel·lícula que no sé si era director o produïa, que la recordo de fa molts anys,
sí.
Que la protagonitzava, que estava guapíssima i estupenda, l'Eva Santolària.
Pot ser.
No. Potser no ho serà. Ara ho buscaré.
Doncs l'Antonio torna a dirigir després de molts anys produint i és una pel·lícula protagonitzada per la Daniela Brown, que està estupenda, i és un drama històric ubicat al segle XIX, que protagonitza la Daniela i que és una abadesa que se'n va en una abadia i intenta, bueno, amb l'encàrrec de cristianitzar les terres del voltant, i ella, diguem que s'accedeix en el dels marges d'allò que havia de fer o d'allò que socialment i pel que fa al seu la seva responsabilitat havia de cometre, i llavors rep tota la pressió i tota la condemna, per tant, del seu entorn, del seu germà, que sóc jo, perquè està fent allò que representa que una dona no li toca fer per les funcions que se li ha encarregat.
No pares.
Ara no paro. Ahir vaig acabar de rodar una pel·li a Bilbao.
L'obra?
Sí, una altra. Sí, és que ara vull fer cine. Estic fent cine.
Què estàs fent ara?
Ahir vaig acabar de rodar una pel·li molt bonica que es va llançar a nota de premsa, per tant es pot dir, una pel·li sobre la vida de Miguel Gila, l'humorista.
Sí. És que vas penjar alguna cosa ahir. Pot ser que penjés alguna cosa a les xarxes ahir.
Sí. Ahir vam acabar el rodatge, es va llançar a nota de premsa, ahir vaig acabar de rodar això.
És pel·lícula, eh? És com la de David Trueba amb l'Eugenio.
Sí, per exemple, sí, doncs la vida del Gila.
I què fots?
Jo sóc el millor amic del Gila, que és el xaval que el convenç per anar a la guerra, perquè el Gila va lluitar a la guerra civil al bàndol republicà.
Sí.
Però, bueno, ara estem amb la Vanessa, que me'n vaig avui a Madrid, estreno allà, demà fem...
Estàs a Madrid ara?
ara m'agafo l'AVE, me'n vaig a Madrid, avui anem a estrenar allà i tot de premsa, demà també, i dijous estrenem aquí a Barcelona el Fenomena, també, amb una estrena estupenda, i divendres 22, divendres està a cinemes, i esperem que la vegi molta gent, perquè és una pel·li molt d'autor, amb una fotografia preciosa que ha fet el Julián Elizalde, espectacular, i una pel·li d'època, una pel·li, un drama històric, sí, molt crua, amb una mirada molt autoral, molta neu, vam rodar al castell de Loarre, Huesca, amb un fred descomunal, i és una pel·li molt impactant, la veritat, a mi m'agrada molt.
Escolls molt, ara?
Sí, és la idea, és la idea, sí.
T'arriben moltes coses, Carlos?
M'arriben coses, moltes, no ho sé si són moltes, m'arriben moltes coses, i per on passen les meves decisions és, primer de tot, si em ve de gust o no em ve de gust, i després si jo veuria aquelles coses com a espectador i si m'interpel·len com a artista. Jo vull fer coses que tinguin una mirada autoral, ja sigui en teatre com en cinema, i no em ve de gust fer coses de fórmula o fer coses com d'algoritme, sinó que busco que hi hagi una autoria al darrere.
Fórmula o algoritme? Explica'm això.
No, bueno, ja tots tenim la sensació que hi ha productes que estan fets, que ja els has vist d'alguna manera, no? Mm-hmm. Que són reproduccions d'ells mateixos com multiplicades moltes vegades, i jo en aquest moment de la meva carrera, i espero que en molts, jo vull acompanyar mirades autorals que estiguin compromeses i que m'aportin també com a actor l'oportunitat d'explorar personatges que no he fet abans, que és algo que ens ve molt de gust també als actors. Normalment et donen, quan un personatge va bé, te'n torna a donar un altre d'igual, i nosaltres no som el nostre personatge, sinó som totes aquelles habilitats que ens han permès arribar en aquell personatge, i en tenim també d'altres. I això, jo vull fer coses que jo m'asseuria en una butaca o que compraria una entrada per veure, que és el cas tant de Jauria com de l'Abadesa, i el meu compromís amb Jauria va ser fermíssim. Vaig voler bloquejar-me les dates, vaig deixar passar trens perquè vaig voler fer Jauria, perquè crec que socialment és important fer aquesta funció pel que parla i pel que genera el públic.
Tens algú més per això, allò que diguis, mira, ja vaig a fer algú més?
Sí, ara, bueno, ara estic a... O sigui, vaig acabar de rodar una pel·lícula, ara estic amb Jauria, tinc una pel·lícula que rodo també el mes de maig aquí a Catalunya.
Que no diràs ni en qui ni en què.
No em deixen. Jo, quan em deixen, t'ho dic, Jordi, jo ho saps que t'ho dic, ja, però de moment no.
I sèrie?
Mira, de moment no. Hi ha hagut oportunitats de fer alguna sèrie aquest any, però se'm menjava tant Jauria com la pel·lícula aquesta que acabo de rodar, i vaig preferir mantenir els compromisos que havia assolit, i encantat de tornar a fer sèries sempre que m'agradin i sempre que expliquin coses que vull explicar.
Parles molt amb el Rubén o no?
Parlo molt amb el Rubén a diari, sí, tant. El trobo molt, 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 molt a faltar, i és un dels meus amics, Rubén Wagensberg, per contextualitzar, i esperem que aquest calvari acabi de seguida i que ens puguem fotre un arròs aquí i estimar-nos com hem fet sempre, perquè és una persona amb un cor increïble.
És brava dir acollonant, però ja m'entenem, com a la bona gent se la fa patir. És una cosa que no he entès mai.
Bueno, el cas del Rubén és tremendament.
És terrible.
Un activista amb uns valors superferms, amb una capacitat d'empatia brutal.
Vas veure el que va penjar ahir, no? Totes les coses que havia fet, és descomunal, és descomunal. Doncs el tenim per Suïssa, t'ho imagina't. En fi, s'estrena Jauria al teatre... Vaja, està donant voltes. El pròxim és Barcelona, ja, o encara no? Encara teniu algun volum?
No, Girona, Sant Cugat...
Girona, sí.
Què més abans?
Canet,
diu l'Àngela.
I ja venim a Barcelona.
Ja veniu a Barcelona, repeteixo, 4 d'abril dijous s'estrena fins al dia 3 de maig Jauria al Teatre Romea de Barcelona, la reconstrucció literal gairebé dels fets de la Manà a través del judici que hi va haver. En Jordi Casanovas és el responsable, és el pare que la va parir, i la protagonista femenina és l'Àngela Cervantes i un dels masculins és el Carlos Cuevas. Molta merda, que sigui un èxit, que ho serà segur. Ens venim a veure al teatre.
Moltes gràcies.
Gràcies. 19 minuts i les 12, d'aquí uns moments veieu sèries o no? Què estàs mirant, Jordi?
Jo que estic mirant... M'he començat a veure una coreana que es diu El Juego de la Muerte.
Teu coses molt rares.
No, jo sí que estic veient. Jo estic veient la que protagonitza Kim Ávila, company nostre, sí, a Jauria, que és la de Disney Plus sobre el...
Home.
Sobre el... Com es diu? Perdona.
Sí, Nos vemos
en otra vida. Maravillosa.
Bueno. Per mi és una de les sèries... Mira que a mi em va agradar molt la sèrie dels Javis, la Messias. Però aquesta... Bueno, el paperàs del Pol López...
Sí, sí.
Boníssim.
És al·lucinant. Sí. El Pol López és al·lucinant. L'obra està molt bé. I aquesta és la que estàs mirant tu?
Sí, ahir vaig veure el capítol 3.
El capítol 3. És boníssima, és boníssima. I tu, Àngela?
Pues estic igual, també, perquè com estem parlant molt amb la companyia també l'estic veient, estic a punt d'acabar-la. Sí, queda un capítol.
I tu dius una coreana, Jordi?
Jo sí, una coreana que em van recomanar, que no ni li donava un cèntim, i m'està agradant, perquè El Juego de la Muerte, no puc explicar gran
però
cosa.
Però que és de terror o de què?
No sé, és drama, comèdia, de tot. És molt...
I on està,
són
això?
Uns mestres, els coreans, també, sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
On es veu això?
Això a Prime Video, em sembla.
Anem a mirar, de debò, mireu American Horror Story,
vale.
Que és de terror, que és de Jessica Lange, és bestial, i té 13 temporades, i com que a mi els capítols se'n duren un any, doncs vaig per la segona temporada, la tercera. Àngela, Carlos i Jordi, molta merda, repeteixo. D'aquí uns moments, Alejandra Palés i Pere Solàs i Ferrer, precisament per parlar de sèries, aquí al Món a RAC1.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que treguis les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del dia del pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
Soc la Maria, de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan a en Ramon, a més del parabrisa, li hem arreglat en un pim-pam els tràmits de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
Carglass canvia, Carglass repara.
A Montse Interiors dediquem aquesta falca a tots els pares, els que donen bons consells, els que es fan una mica els durs, els que gaudeixen amb els nets i els novells pels que aquest és el seu primer any. Per a tots, felicitats. I a la resta, recordeu que fem descomptes del 20% en producte propi per si voleu triar un regal. Felicitats, pares.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Ja saps que em tens aquí per al que calgui. Vaja, com mon pare. Si passa res, tu em telefones. A veure com em tens guardat el mòbil.
Doncs com a Pablo Bahí.
Doncs res, val més que hi posis a papa. Ja ho saps, per sortir el primer.
Per 17 milions et fas pare de qui sigui. Extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Món a RAC1, amb Jordi Basté.
3:15.
Hola, bon dia.
Hola, Alejandra.
Hola, bon dia. És que ha fet cara de susto.
No, és que m'estava posant els cascs i llavors no t'havia...
Aviam, novetats. El problema de los tres... Hòstia, amb aquest títol. El problema de los tres cuerpos, que és la nova sèrie dels creadors de Joc de Trons. As children... Pere, vostè dirà.
A veure, aquesta estrena jo crec que és molt i molt i molt destacada. Ens arriba dijous a Netflix, i és que Benioff i Weiss, els creadors de Joc de Trons, després de fitxar fa 4 o 5 anys per la plataforma per 200 milions, per fi ens estrenen una sèrie creada per ells. Si a Joc de Trons havien estrenat una saga fantàstica, en aquí adapten una sèrie de llibres de ciència-ficció de l'escriptor xinès Cixin Liu. I l'argument és una miqueta complicat. O sigui, partim dels anys 60, a la Xina hi ha la revolució cultural, en el que es persegueix a tothom que pugui tenir una visió occidentalista de la vida, i una física envia un missatge a l'espai intentant trobar vida extraterrestre. I en el present ens trobem a uns físics que es troben que la ciència sembla que ha mort, i bàsicament la sèrie el que ens planteja és què hauria de fer la humanitat si sabem que hi pot haver-hi una invasió extraterrestre. Jo he de dir que és una sèrie que viu en una paradoxa. i és que el llibre de Cixin Liu era molt interessant, primer, per com explicava la ciència, i segon, per el context xinès. I aquí s'ha reduït molt aquest context. De fet, hi ha un dels personatges, es divideix en cinc personatges, que són el llatí, el dos blancs, un negre i un asiàtic, i és curiós perquè rere aquesta idea de diversitat cultural justament s'elimina el tret la identitat, no?, de l'obra referent. I diré que com a sèrie és fluixeta.
Vaja. Bueno, l'Alejandro ens porta una que es diu Such Brave Girls, que és la nova Fliba, que riu de la cultura de la teràpia i que es pot veure a Filmin.
No hi ha aquí.
Sí, és un del...
Què?
Bé, està bé. Humor negre, tinguem això clar, vale? Dèiem com a referent Fleabag perquè és la història d'una família disfuncional, una mare amb dues filles de 20 i pocs, i la filla gran té problemes de salut mental, però tant a la mare com a la germana això els és ben bé igual i estan bastant cansades que ella només parli de la seva salut mental. Per tant, les bromes sobre la seva depressió, sobre la salut mental, són bastant habituals. El que passa que totes tres són... persones bastant a la deriva, que el que volen és que algú les estimi, que algú els hi faci cas. I són capaces de qualsevol cosa perquè algú les faci cas. Jo crec que té un humor bastant dur i que al principi costa d'entrar, però a partir, jo crec que amb el segon ja, quan ja les tens una mica apamades, ja hi entres bastant. A Anglaterra ha tingut molt bones crítiques. La protagonista és la Kat Sattler, que també és la creadora i que s'ha inspirat una mica en la seva vida, perquè es veu que quan van començar a escriure la sèrie ella estava a punt d'entrar en un centre psiquiàtric i la seva germana, que també fa de la seva germana a la sèrie, tenia un deute de, em sembla que 20.000 lliures. Per tant, estaven en un moment dolentíssim de la seva vida i els hi va agafar per riure d'això i van decidir escriure una sèrie sobre unes vides desastroses com les seves. I, bueno, el referent és Fleabag. Si us agraden aquest tipus de sèrie, jo crec que us agradarà.
Val. Hi ha un thriller que m'estan parlant molt, que es diu Mano de Hierro, que està ambientat a Barcelona, passa al port de Barcelona, i que està triomfant a Netflix.
Ara mateix és la més vista a Netflix a Espanya, segons si ens fiem de, si ens refiem dels rànquings.
Estic mirant unes cares...
A veure, està rodada al port, la van rodar realment al port, és una història de narcotràfic, és una història supertestosterònica, amb molts tòpics, amb Eduard Fernández amb una mà de ferro, com indica el títol de la sèrie, vull dir, és literal, porta un ganxo, sí, perquè no té mà. I és una història entre d'història familiar, de narcotràfic i molts homes...
Molts homes amb cara seriosa.
Amb cara seriosa i amb molts problemes.
I tortures, i narcotràfic, sí. Exacte.
A veure...
És el que
promet.
No
una sèrie thriller i tòpics de gènere. No?
I que quan fa l'acció la fa bé, a mi m'agrada com aprofita, com ficciona el port de Barcelona, m'agrada, no?, aquest element local.
És interessant aquesta part de veure una part de la ciutat que la majoria de gent que vivim aquí no coneixem.
I una altra sèrie que demostra que Netflix després va dient coses com ens encantaria fer sèries amb més català. Vinga, va, més oportunitats tirades a la brossa. Sempre tirada.
A banderes, estimat Pere Suà i un Ferrer, i que estic bastant d'acord.
Home, és que cada vegada que s'estrenen sèries ambientades en aquí...
A Mano de Hierro, el català és inexistent.
Bueno, exacte. Que és una cosa que jo no entenc.
No, perquè sempre... a vegades s'argumenta, no, és que sociolingüísticament la societat és... Sí, però bé que fan la tira de sèries i la tira de coses aquí a Barcelona en què no existeix el català, doncs podríem fer al revés, no? De tant en tant, crear un context catalanoparlant com creen contextos castellanoparlants.
Gallego?
Gallec, tampoc.
Asbestes?
Sí. I que tenim exemples. O sigui, aquest any hem tingut un exemple molt clar, que és Valenciaga, que quan els personatges han de parlar en euskera, parlen en euskera...
Hi ha molt de francès,
i no hi ha cap problema.
Mm-hmm. Sí.
I, perdona, Pere, que m'he saltat abans una cosa que volies parlar. Ja fa, a més, has penjat al teu story Instagram una història sobre una sèrie que es diu... per adolescents, jóvenes, altezas que estan no sé on. A Netflix.
És una sèrie boníssima. Ahir es va acomiadar i, a més ho va fer a Netflix d'una manera...
S'ha acabat?
Sí, s'ha acabat. I, a més, ho va fer d'una manera estranya, perquè Netflix sabem que estrena les temporades totes de cop o dividides en dues meitats, i, en canvi, aquesta va deixar l'últim episodi per estrenar-se ahir a les 6 de la tarda. I jo us diré que és aquella sèrie que alguna vegada n'havia parlat, sobre el príncep suec, que l'obliguen a internar en un internat i que allà s'enamora d'un altre noi. Curiosament, el que sembla una premissa d'Élite és una sèrie com molt íntima, o sigui, entén que el conflicte dels adolescents, els adolescents el porten a dins, no?, i que el tenen contingut i que en qualsevol moment pot esclatar. Jo crec que transmet molt bé aquestes inseguretats, ja sigui a través del príncep o de la resta de personatges secundaris. I és una sèrie que ha tingut un recorregut per emmarcar molt més versemblant del que es podria pensar, i he de dir que Edwin Riding, que és el jove actor que fa del príncep Willem, té una de les interpretacions masculines més prometedores que he vist. O sigui, jo des que vaig veure en Timothée Chalamet a Call Me By Your Name, que no havia vist una interpretació d'un actor jove tan contundent i presa des del matís. O sigui, espectacular.
4 minuts i les 12. Hola, Mercedes.
Hola, què tal?
Quina és l'obra de teatre que estàs... l'obra de sac. Quina sèrie estàs mirant?
Jo ara estic mirant una sèrie de Netflix que es diu Breaking Point. És sobre tennis. Breakpoint.
Sobre tennis?
Sí.
Breakpoint.
Breakpoint.
Guilty no l'he vista.
Vale. Jo tampoc.
Saps què vull mirar jo, que m'ha dit tu? Perquè l'altre dia m'ho recomanava en Alfonso, i no sé qui més m'ha recomanat, que és la sèrie aquesta sobre el fentanil.
Però quina de les dues?
Quina? Dopesick?
Dopesick.
Dopesick
és boníssima.
Està molt bé, i si la vols complementar amb una lectura, L'imperi del dolor de Periscopi, sí, ho barreges amb Dopesick i tens un màster en la matèria Dopesick de l'oxicodin.
De debò. És que sou meravellosos. Perquè és que em arregleu els problemes.
No, però...
De tot, és que el control del control.
I volia dir, el problema de los tres cuerpos. La sèrie no val res, les novel·les estan bé, i l'acaba d'editar en català d'una llibres i està de puta mare.
Ui, perquè he fet... Si has dit després...
Ho he acabat dient, mira, se m'ha escapat, se m'ha escapat.
4 minuts i les 12. Hola, què passa, bon hombre?
Què, tirem?
Sí, perquè ha de venir la Polls i no ve, doncs mira.
Anem fent nosaltres, sí, i li robem, sí, el temps.
Aviam què.
Oi, parlant de sèries, de cinema... Oi. Recuperem un tall del programa especial dels Oscars, important, molt bo. El Blai Morell pot ser un expert en cinema, però potser li falta alguna classe de repàs en escoltar i, sobretot, en estar atent.
No, hi ha hagut una cosa important, que és el moment de record...
In memoriam.
Memòria. No arribarà ara, no, suposo.
Encara falta. Ja, no? Es farà.
Tot. Encara falta i això em rebentarà l'esquema.
Ho recordo que falta l'in memòriam, també.
Que no t'enteres de nada.
Per cert, que aquella nit va passar una cosa, que és que jo mentre estava veient amb un al restaurant on es feia la gran festa dels nominats, vaig veure la publicitat que anaven a fer la cadena ABC i van anunciar, però sense parar, l'última temporada d'Anatomia de Grey.
La vintena.
L'última, no?
No, s'anuncia que sigui l'última. Si segueix funcionant, no. A més, han introduït personatges nous des de fa una temporada.
Anatomia de Grey és eterna.
Ens vol enterrar, Anatomia de Grey.
Hòstia, 20 temporades, tu. Bueno, doncs, què més?
Sí, tirem algun tall més?
Sí.
Sembla que el Jordi Claret, d'aquí a RAC1, no té massa clar el nom de la presó on és. Quatre Camins està fent una crònica des d'allà. Ni tampoc té massa clar el nom del director del centre penitenciari.
I aquí al centre penitenciari de Quatre Pilans.
¿Cómo?
Quatre Pilans. Els funcionaris de quatre estacions... Els funcionaris de quatre estacions.
Quatre estacions com la pizza. Què vols, Polls? Què vols?
Ai, doncs mira, és que si em dius que on més truques és el número de Legalitas Mucrec, perquè com que els seus advocats t'ajuden a resoldre tots els assumptes legals del teu dia a dia, no pots parar de trucar. Un dia t'ajuden a reclamar una factura, un altre et redacten un contracte de lloguer, l'altre t'assessoren en temes fiscals o sobre aquell tema de la comunitat de veïns que no et deixa dormir. Per tant, ja ets de Legalitas, perquè si no, truca al 900 100 608 i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis.
Mira, anem acabant. Escolta, torneu com vulgueu, eh? Ah, ja
moltes sabeu, gràcies.
Vosaltres, els convidats, entrant en aquest estudi.
Demà podem?
Demà, pues no ho sé. No, demà podeu venir. Mira, demà ve la Clara Caraltó, que em fa molta il·lusió presentar aquest llibre. És el Premi Anagrama de novel·la. Ella és una escriptora estupenda i una persona meravellosa. I ha fet un llibre que es diu Com el so d'un batec en un micròfon. Així es diu. Demà ens el ve a presentar aquí al Món Recula Clara. I després, mira, vindran a parlar a la televisió el David Broc i el Víctor Amela, que segurament parlaran de Supervivientes. Que he rebut un missatge avui.
Calla,
he rebut un missatge del marit d'una concursant.
Ui.
Sí, de l'Àngel Morales, exjugador de l'Espanyol, que és la parella de la Rocío Madrid. i Madrid, que s'ha de votar per salvar la Rocío Madrid. Home. I jo, escolta, demà ho explicarem. Per tant, oients del món RAC1, hem de salvar Supervivientes a Rocío Madrid. Demà, amb el Broc, aquí, en aquest programa, passen coses. Jo ja sempre ho deia un amic meu, tens amics a l'infern. En fi, demà amb la fresca ens hi tornem a posar. Gràcies per la vostra